Marc Castro.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bona tarda, el Pi d'en Xandri és una de les entrades més conegudes al Parc de Collserola. Avui parlem d'ell perquè la seva imatge amb una gran branca separada fruit de l'afectació de la nevada de 1962 i el seu tronc apuntalat per tutors s'han convertit en un símbol que aquest 2024 fa 250 anys de vida. I és que una de les coses que ha permès el seu seguiment regular després de l'atac que va patir el 1997 és poder datar aquest emblema de la ciutat al 1774. Tot plegat ho explica l'historiador i propietari de l'arbre i dels terrenys, Domènec Miquel.
Bé, això se sap perquè es va treure una mostra, es posa, diguéssim, com una mena d'aparell i es treu un cilindre de fusta que va fins al centre, llavors es compten els anells i aproximadament, doncs, aquest any tindria 250 anys. Pot ser que siguin 48 o pot ser que en siguin 52, però aproximadament, diguéssim, doncs, té 250 anys.
Es tracta d'un pi pinyoner de 24 metres d'alçada i més de 21 d'amplada que s'ubica a la finca de Can Carreres, al camí de Can Borrell, al sector de la Torre Negra. La seva ubicació i l'intent de talar-lo i cremar-lo l'han convertit en un símbol d'identitat santcugatenca i de preservació de l'entorn natural de la serra de Collserola. De fet, fins llavors el pi va passar força desapercebut, un de tants que es plantaven per fer descansar els camps. Però aquest pi va ser declarat arbre d'interès comarcal i local i els santcugatencs se l'han fet seu. És de tots els santcugatencs cada dia de l'any, tret d'un, diu irònicament el propietari, que és el 30 de juny, data en què arriba el cobrament mínim d'impostos. Que el pi més conegut de Sant Cugat té propietari, que és Domènec Miquel, que el sentíem, és un aspecte que segurament molts santcugatencs desconeixen, com també que no hauríem d'anomenar-lo Xandri, sinó Xandri, ja que era el nom familiar d'un dels seus propietaris i el que li va donar aquesta designació. Sigui com a Xandri o com a Xandri, els santcugatencs encara podran gaudir molts anys d'aquest símbol de la ciutat que compta amb un bon estat de salut i l'esperança de vida d'aquest tipus d'arbres, de fet, és d'uns 400 anys. Aquest és el tema principal de la nostra portada, en un reportatge íntegre i a fons que poden també ampliar i veure aquest pi d'en Xandri al nostre web a www.cugat.cat. La jornada d'aquest 24 de gener, però, ens porta altres titulars destacats i obrim plana política. Fer realitat la primera promoció d'habitatge públic a Valldoreix, això és l'objectiu pes en matèria d'habitatge del full de ruta del govern de l'EMD, format per Valldoreix Plural, Esquerra, el PSC i la CUP, i que té en el futur pla d'equipaments una oportunitat per crear camins que facilitin l'accés a l'habitatge. Això passa per posar ja sobre la taula un cens de sòls públics disponibles on es podria fer habitatge públic oficial. La proposta que permetria habitatges dotacionals per a gent gran i joves es reparteixen solars qualificats per equipaments i altres usos. S'inclouria un solar proper al Casalet, un altre al costat de l'EMD, els terrenys derivats del nou planejament de Mas Fuster i l'atent solar dels Sant Joanistes, a tocar de l'estació dels Ferrocarrils de Valldoreix. En la presentació del procés participatiu del pla d'equipaments aquest dimarts, que va avançar Cugat Mèdia, el president de l'EMD, Juanjo Cortés, s'ha mostrat rotund. Necessiten generar habitatge perquè s'està expulsant el jovent amb el cost social del desarrelament. Per aquest motiu, el nou govern de l'EMD posa fil a l'agulla estenent la mà a l'Ajuntament, que és qui té, de fet, la competència en habitatge i fa el planejament, i sobretot el grup de Junts a Valldoreix, que és qui té la majoria a la Junta de Veïns. Preguntat sobre quan es podrà veure una promoció d'habitatge protegit a Valldoreix, Cortés assegura que no serà en aquest mandat, però que fins al 2027 l'EMD deixarà marcades les bases per encabir habitatge públic al territori. L'escoltem.
Posarem les bases perquè es puguin desenvolupar certs espais amb habitatge públic. Això sí que, vaja, creiem que estem en disposició de poder avançar de manera positiva i poder ja tenir projectes sobre la mà, sobre el plànol de la vila, i poder avançar i en un futur a mig termini poder ja començar a oferir promocions.
De fet, el cugatenc ha avançat el contingut de les al·legacions presentades per l'EMD al Pla Director Urbanístic Metropolità, una proposta que parla d'habitatges unifamiliars de privats que puguin encabir habitatge per una altra família. Amb una única entrada d'accés, aparcament per al nou vehicle i dos comptadors, es poden fer realitat altres fórmules per donar resposta a la manca d'habitatge a Valldoreix, ha dit Juanjo Cortés. També per evitar l'especulació, l'EMD proposa destinar el segon habitatge al lloguer. I precisament el president de l'IMD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha estat elegit nou president de l'Agrupació d'Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya durant l'assemblea extraordinària celebrada el passat 20 de gener a l'IMD de Vilamitjana. Fins ara, Cortés havia desenvolupat el càrrec de secretari tècnic de l'entitat que agrupa la 65 IMD del país. Amb declaracions a Cugat Mèdia, el president de l'IMD de Valldoreix ha explicat que el principal objectiu de l'agrupació és aconseguir una llei pròpia de la CMD.
Tenim un dèficit legislatiu molt important pel que respecta a la regulació de les MDs. És el legislador autonòmic, en aquest cas, qui ha de legislar sobre les MDs i, per tant, és un deute històric que té el Parlament de Catalunya amb les MDs. La resta de comunitats autònomes ja ho han fet, s'han posat al dia, fins i tot hi ha comunitats autònomes que han estat capaces de fer una llei pròpia de les seves EATIMs, de les entitats d'àmbit territorial inferior al municipi.
Per resoldre aquesta situació, el president de l'IMD ha explicat que ja s'han reunit amb els diversos grups parlamentaris per traslladar-los la necessitat d'aquesta llei. Per altra banda, en l'àmbit estatal, la EMDEC treballa per formar una plataforma conjunta que englobi la CMD i les entitats d'àmbit territorial interior inferior al municipi, la figura equivalent a la CMD a la resta de l'Estat. Cortés també ha reclamat que es puguin crear més CMD per donar resposta a les necessitats de molts pobles agregats. I l'alcalde Josep Maria Vallès porta les atencions directes a la ciutadania també als barris. La iniciativa va néixer el setembre passat quan l'alcalde va començar a atendre una vegada al mes de manera personal les peticions i preocupacions dels veïns des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. L'alcalde t'escolta, com l'ha batejat el mateix Vallès, ha atès en aquests 4 mesos 118 persones. A partir de març, la proposta s'estén a Volpelleres, Mirassol, La Floresta, Les Planes i Valldoreix. Abans de la cultura, un apunt breu. La farmacèutica Grifols, amb seu a Sant Cugat, ha arrencat aquest dimecres en guanys a la borsa després de la Comissió Nacional del Mercat de Valors anunciés dimarts que estava examinant els informes de la multinacional catalana i també la conducta de Gotham City Research. La firma d'hemoderivats ha començat en verd amb valors que es mouen entre el 2 i el 3% fins a 9:45 del matí, amb el preu de l'acció per sobre dels 9 euros. L'empresa va tancar dimarts la sessió al parquet amb guanys de gairebé un 2%, a 8,9 euros l'acció. En aquesta jornada va arribar a enfilar-se fins als 9 euros amb 30 cèntims, precisament poc després que la Comissió Nacional del Mercat de Valors informés que estava estudiant el cas. Ara sí, cultura. La Societat de la Nieve, que ha comptat amb la participació de l'empresa santcugatenca Octogam Vision en les imatges aèries, ha estat nominada a l'Òscar a millor pel·lícula internacional aquest dimarts. L'equip liderat pels santcugatencs i fundadors de l'empresa, David Ferrer i Bernardo Sapereira, va gravar algunes de les imatges aèries més espectaculars dels films i ens ha explicat tot plegat el santcugatenc David Ferrer.
La veritat és que és la primera pel·lícula que fem que està nominada als Òscars i, bueno, i ha coincidit també que és la pel·lícula que més duració diguéssim, ha tingut. Si normalment les pel·lícules òbviament tenen pressupostos limitats i el que fem doncs, és 2, 3, 4, 5 jornades per pel·lícula, a vegades més, però és difícil. I en aquest cas doncs, vam estar 6 mesos al set de rodatge en diferents països.
L'equip de l'empresa fundada pels dos santcugatencs, acostumat a rodatges d'unes 3 o 4 jornades, va haver d'afrontar durant mig any les condicions menys amables de la muntanya. Poden ampliar la informació i aquesta entrevista a David Ferrer, d'Octocam Vision, a www.cugat.cat. I el manga d'Akira Toriyama, Bola de Drac, s'ha convertit en el llibre més prestat a les biblioteques de Sant Cugat aquest 2023. Les aventures de Son Goku han captat l'atenció dels usuaris santcugatencs que s'han deixat en 832 ocasions. En segona posició, a molta distància, però hi ha la revista de divulgació històrica per joves, Petit Sapiens, amb que hi ha 357 préstecs. Completant el podi, un altre manga, en aquest cas el de Kei Horikoshi, My Hero Academia, que ha estat deixat 397 vegades. De fet, la llista de documents més prestats el darrer any està copsada pel fenomen manga, on destaquen també les històries del detectiu Conan, que situa diverses versions en castellà i català entre els més prestats, Naruto o també també la del pirata del barret de palla One Piece. Els números de préstecs, les novel·les, han quedat molt allunyades de les primeres posicions copsades per títols més enfocats a un públic juvenil. Amb això, el llibre més prestat en aquest any 2023 passat ha estat la novel·la publicada el 2019, Canto jo i la muntanya balla. L'obra d'Irene Solà, que va ser la novel·la més prestada a la xarxa de biblioteques de Barcelona el 2021, s'ha prestat en 42 ocasions, tot seguit amb 41 el llibre del Juego del Alma, de Javier Castillo, i completant el podi Històries de Mujeres Casades, de Cristina Campos, amb 39 préstecs. I la pandèmia va deixar aturat, tret d'alguna ocasió específica, el cicle de concerts de cambra de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, que ara es reprèn amb 5 propostes. Totes elles neixen de les inquietuds dels mateixos músics de la formació i són una oportunitat de gaudir de diferents peces des de la proximitat. La primera serà aquest dissabte, amb Catalans als Estats Units, una coproducció amb l'associació Joan Manent, que es podrà veure a les 12 del migdia a l'Aula Magna del Conservatori, amb Kalina Makuta al violí i Daniel Blanc al piano. El director artístic de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, Josep Ferrer, ha destacat les qualitats d'aquest cicle.
Té la proximitat, també es veu molt l'esforç del músic, pel músic és un repte, perquè tocar envoltat de 50 companys és, diem-ne, entre cometes, una mica més còmode que donar la cara tu sol amb un trio, amb un quartet, amb un quintet, amb un sextet, vull dir que és un repte, i per això també ens agrada a nosaltres que els músics ens treballen en diferents posicions, busquin empatia, busquin sinergies entre ells, i això indirectament també fa millor l'orquestra.
Els concerts del cicle de cambra es combinen amb les actuacions de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat al Teatre Auditori. Moment dels esports. Laro Rioja, rival del DCB Club Voleibol Sant Cugat als quarts de final de la Copa de la Reina, que es disputa, recordin, aquest divendres a les 5 de la tarda a Sevilla. És el seu contrincant, i hem parlat amb l'entrenadora del conjunt de la Rioja, Esther González. Ha explicat en una entrevista a Cugat Media que l'equip favorit per aquesta eliminatòria és el Sant Cugat. Per la gran temporada diu que estan fent, però a un sol partit pot passar de tot. González treu importància a les dues desfetes de la Lliga regular contra la Sant Cugatenca, amb idèntic resultat 3-0, i aprofita per lluar la tasca del tècnic de l'equip, Rafa Ruiz.
Van terceres en la Liga, el buen partido que han hecho contra Quiles, San Cugat es un equipo que a mí me gusta, tiene un equipo contundente, ¿no? Un equipo que no tiene demasiados cambios, una colocadora espectacular y una libero que al final para mí son los pilares de un equipo, y bueno, un juego rápido que es difícil de leer, ¿no? o parar.
L'entrenadora és l'única dona d'una banqueta de la Lliga Iberdrola i ja suma 3 temporades al capdavant de l'equip de la Rioja. I el júnior participa amb 2 equips, el júnior i l'hoquei Club Sant Cugat, a la fase final del Campionat d'Espanya a Màlaga des d'aquest divendres i fins diumenge. Això és hoquei sala. El júnior ha quedat enquadrat al grup A juntament amb el Sanse i el Benalmádena. El Hockey Club Sant Cugat s'enfrontarà amb el Club de Campo i el Màlaga al grup B. Els 2 primers classificats de cada grup accedeixen a semifinals. El campió d'Espanya s'assegura el bitllet per jugar a l'Europeu. Per tant, estarem molt atents a aquests partits. Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 24 de gener de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció i que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Infopodcast, Sant Cugat en 3 minuts.
Multes per excés de velocitat interposades al tram d'autopistes que va del Papiol a Granollers i que passa per Sant Cugat s'ha multiplicat per 18 des que es va reduir el límit a 100 km per hora. El canvi es va efectuar el 25 de novembre de 2022 i per això des de Cugat Mèdia hem demanat aquestes dades al Servei Català de Trànsit i hem optat per comparar el nombre d'expedients de 2023 amb els de 2021. Així, l'any passat es van iniciar 149.910 expedients a la B30 i al tram de la P7. Són 141.901 més que fa 2 anys. La recaptació també s'ha multiplicat. S'ha passat de 701.636 euros al 2021 a, atenció, 4,3 milions el 2023. En tot cas, el gruix de les multes que s'interposen en aquest tram són, amb molta diferència, al Vallès Oriental. Durant 2023, el 96% dels expedients han afectat el segment de la comarca veïna. El límit de 100 km per hora entre Granollers i el Papiol, entre els quilòmetres 133 i 161, es va establir el 25 de novembre de 2022. Era una mesura del pla d'actuació pactat entre el govern i el Ministeri de Transports per reduir la sinistralitat. Els números justifiquen la cerca de solucions per part de l'administració, i és que l'AP7 és la via interurbana on més persones perden la vida per accident. L'any passat van morir-hi 15 persones i el 2022, 24. Des del Servei Català de Trànsit també van manifestar la intenció d'establir controls de la velocitat dels Mossos d'Esquadra i d'infraccions amb els mitjans aeris. A més, encara està pendent la implementació de la velocitat variable, tal com es fa a una autopista ben propera a Sant Cugat, a l'A2. Per descomptat, la integritat física dels conductors és el més important. Ara bé, alerta amb les multes, perquè només durant 2022 Trànsit va posar més de 750.000 multes de velocitat arreu del país. És una sanció cada 42 segons. L'import reclamat per l'autoritat als infractors en total va arribar als 83 milions d'euros. Trànsit nega un afany recaptatori i justifica els 200 radars en funcionament, 40 dels quals de tram, amb una reducció d'accidents, amb morts o ferits greus, d'entre el 65% i el 80% a les zones on hi ha cinemòmetres. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i de la xarxa de comunicació.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
I want you to love me. Love your baby. Love me, love your baby slow. I want you to love me, baby, until I drop dead in front of your door. I want you to love me. Love me with your own free will. I want you to love me. Love me with your own free will. Stand up on my head.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Can't stay mad when you walk like that, no. Why you always wanna act like a Just make me want to.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
Tanta sang pot omplir, denigrar.